107.1. Informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu molt benvinguts als serveis informatius de la ràdio del divendres 13 de setembre de 2024. Els saludem els que fem habitualment aquesta edició dels serveis informatius a les vies de sol a Marga Márquez, producció general i continguts tècnics i redactors de la casa, avui tots molt enfeinats, participació especial del Jordi Graell amb la crònica de l'esport, que al final la previsió del temps mirant el cap de setmana del Marc Rodero, tot plegat d'ara i endavant, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
Sumari de titulars.
Doncs d'entrada parlarem del nou sector comercial de la Muntanyeta Nord, que es començarà a desenvolupar de manera imminent, ho ha explicat el regidor d'activitats econòmiques, Jero Martínez, Jero Merino. Avui parlarem també de la comunitat de regants del Penedès, que s'ha de constituir oficialment d'avui en vuit, el divendres, dia 20 de setembre, Sant Jaume dels Domenys. Ens referirem a l'assemblea del PSC del Vendrell, que reescull Baltasar Santos com a primer secretari, i després parlarem de prevenció del suïcidi per un acte que es va fer dimarts a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Tenim moltes més notícies i tot plegat ho hem d'explicar en una edició dels serveis informatius que comença tot seguit. Que l'Ajuntament del Vendrell ha finalitzat tots els tràmits administratius i de gestió urbanística del nou sector comercial de la Muntanyeta Nord, de manera que es preveu que les obres comencin en breu. Aquest nou sector podria ser una realitat aviat. Així ho revelen els marcatges dels primers vials del futur polígon, i així ho apunta el mateix regidor d'activitats econòmiques de l'Ajuntament del Vendrell, Jero Merino. Malgrat no fixar encara una data concreta, Jero Merino creu que no s'allargarà més d'unes setmanes i que el seu desenvolupament ha de servir per millorar el posicionament del municipi i la qualitat de vida del conjunt de la població. En total estem parlant de 30.000 metres quadrats destinats a sòl comercial que, a banda de botigues i locals de restauració, també podria incloure un hotel, 50 milions d'euros d'inversió i la possible generació de 300 llocs de treball. D'això en parla el regidor d'activitats econòmiques, Jero Merino.
Doncs el superàvit, diguem-ne, les obres, el que exigim des de l'Ajuntament és que es comenci a treballar aquestes runes que mediambientalment perjudiquen diguem-ne, els veïns, i que el primer que es faci és arranjar aquesta qüestió.
Es referia al superàvit. Ja saben que el sector Muntanyeta Nord, que toca amb la zona ja urbanitzada, residencial de la Muntanyeta, inclou aquelles restes de l'antiga fàbrica d'ous superàvit. Allò ha quedat abandonat i durant molts anys fins ara ha estat un focus d'incendis, conflictes, en fi, tot plegat segueix dempeus i ha de desaparèixer quan comencin a funcionar les obres. Sobre el sector, els llocs de treball i allò que s'hi farà, escoltem ara què diu el regidor.
Esto lo que hacemos es impulsar ese Vendrell que todos queremos, ese Vendrell que tiene que ser capaz de atraer inversiones, ese Vendrell que entre la ciudad de Barcelona y la ciudad de Tarragona pues tenga el peso específico que se merece por su patrimonio, por su cultura, por sus servicios, comercio, turismo, etcétera.
La construcció d'aquest nou eix comercial s'emmarca dins els quatre eixos que l'Ajuntament del Vendrell ha assumit com a claus de cara a la promoció econòmica de la ciutat: l'afavoriment de la creació d'empreses, el suport de la competitivitat, la captació de capital extern i també el posicionament territorial. l'activitat econòmica té altres àmbits, en algun cas radicalment diferents d'allò que els acabem d'explicar. Parlem de la pagesia, perquè la comunitat de regants del Penedès serà una realitat el pròxim 20 de setembre. L'entitat es constituirà en un acte que tindrà lloc al pavelló municipal de Sant Jaume dels Domenys. Quin és l'objectiu? Garantir el rec a les explotacions agràries de la comarca, que estan afectades, com tothom sap, de manera severa pel canvi climàtic i per la sequera. En aquesta informació escoltaran Fèlix Sans, que és un dels promotors de la comunitat de regants del Penedès. Divendres de la setmana que ve, 20 de setembre, se celebrarà la Junta General de Constitució de l'Assemblea de Regants del Penedès. El problema que afronten és greu.
Des de fa un any que estem treballant amb tot això perquè els ceps ens moren. Els ceps, les oliveres, se'ns moren. Llavors volem aprofitar l'aigua que surt de les depuradores, sobretot la d'aquí Vendrell i Calafell, que són milions de litres diaris, per poder regar aquests ceps i aquestes oliveres i garrofers i un manyés, cultius llenyosos, perquè l'aigua regenerada pues, ens salvarà el Penedès.
L'acte es farà al poliesportiu municipal de Sant Jaume dels Domenys a partir de les 7 de la tarda. Estan convocats a participar-hi els socis de cooperatives agràries que siguin propietaris de finques.
El divendres 20 estan cridats tots els propietaris del Penedès. Tots els propietaris del Penedès, i de la vegueria Penedès, diem. Perquè en principi era només anàvem al Baix Penedès i després s'ha anat ajuntant l'Alt Penedès, quatre pobles del Garraf i quatre pobles de la Noia, que és el que és la vegueria Penedès. Al nostre entendre és una comunitat molt gran, massa gran, i hauríem d'intentar que es fes al Baix Penedès una comunitat de regants, i no per discriminar ningú ni res, però és més governable 14 pobles que no 50, i és més governable 5 o 6.000 hectàrees que no 40.000 o 30 i pico mil. Jo penso que s'hauria d'anar per aquí, però bueno, nosaltres estem amb l'administració, que és el que ha de ficar els diners, i ells diran.
Fa temps que la pagesia de la comarca treballa per fer realitat aquest projecte, que ha de servir per garantir l'abastiment d'aigua per a usos agrícoles a les explotacions agràries. Actualment hi ha 12 cooperatives agràries dins l'àrea d'influència de la futura comunitat de regants del Penedès. El canvi climàtic i la perllongada sequera posen en risc la viabilitat dels conreus tradicionals de la zona, com la vinya, l'olivera, els ametllers o els garrofers.
No, els pagesos ho tenim molt clar. Si no es pot regar, hem de plegar i el Penedès es mora. És així, el Penedès es morirà si no es pot regar. I les administracions, sí que ho tenen clar també, ens han dit que això es pagaria un 85% a les administracions i un 15%, als pagesos, que estem buscant que aquest 15% sigui menys. No? L'administració també ho té molt clar, almenys el Baix Penedès m'ha estat parlant i ho tenen molt clar, que s'ha de tirar endavant.
També és imprescindible que les administracions es comprometin amb el projecte. Un dels objectius principals de la comunitat de regants és aconseguir un ús agrari de l'aigua tractada a la depuradora comarcal de Santa Oliva i també a altres depuradores, de tal manera que part d'aquest cabal que ara va al mar es pugui aprofitar pel rec. Per això cal una important inversió per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que permeti el reaprofitament. Però malgrat tot, la solució, si arriba, serà a llarg termini.
Posant-nos optimistes, si no hi ha cap entrebanc, d'aquí 3 anys es podia començar a tenir aigua a les primeres vinyes. 3 anys, optimistes. Si som pessimistes, anirà per més llarg.
I mentrestant toca sobreviure com es pugui amb la poca pluja que cau del cel.
Doncs mira, amb la pluja que ens pugui caure. De moment la pluja que cau és superficial. Estem regant a 30 centímetres només de profunditat. A partir dels 30 centímetres en avall no hi ha pràcticament aigua. I estem vivint d'això, dels 15, 20 litres, 30 litres que es cauen, i els pagesos anar llaurant, anar treballant-ho i anar subsistint d'això. I les plantes, la veritat és que no sé com ho fan per treure suc d'allà on no poden, pobres.
Per tot plegat, és tan important la reunió del divendres 20 a Sant Jaume dels Domenys. Parlem ara de política i de partits i ho fem per referir-nos al PSC perquè el regidor d'Hisenda i tercer tinent d'alcalde del Vendrell, Baltasar Santós, ha estat reelegit com a primer secretari del PSC de la capital del Baix Penedès pels propers 4 anys. La decisió la va prendre l'Assemblea Local dels Socialistes ahir dijous al vespre en una convocatòria en què també van participar el primer secretari de la Federació al Camp de Tarragona, Fran Moratxo, i l'alcalde Kenneth Martínez en la seva condició de membre de l'executiva nacional del partit. Santos liderarà una proposta continuista que tanmateix incorpora algunes cares noves. Aquí escoltaran el mateix Baltasar Santos, escoltaran també Fran Moratxo en una informació elaborada pel nostre company Lolo García.
Obrir el partit al conjunt de la societat, planificar de forma estratègica les polítiques de territori, dissenyar noves mesures socials i impulsar el federalisme des del municipalisme. Amb aquests 4 grans eixos com a pedra angular del seu nou projecte, Baltasar Santos era escollit novament primer secretari dels socialistes del Vendrell. El també regidor d'Hisenda va rebre l'encàrrec de la militància de liderar una proposta on es combinin les cares noves amb una línia continuista que els ha portat en l'àmbit local en cavalcar 11 anys consecutius a l'alcaldia de la vila. Des del PSC assenyalen alguns dels principals reptes a entomar a partir d'ara com a partit.
Lluitar contra els extremismes, contra els populismes, contra l'extrema dreta, que va creixent mica en mica en tots els municipis i aquí també el Vendrell es consolida com una realitat i per tant hem d'evitar. Sempre diem que les polítiques d'extrema dreta només es poden evitar d'una manera, que és aplicant polítiques d'esquerra.
Amb Santos es repeteixen a l'agrupació local la secretària d'organització Montse Salvatierra, la de gent gran Manolita Casas, Juan L'Espinosa a Moviments Veïnals, la secretaria d'Educació seguirà en mans d'Àngels Zambrano i Ràbia Cretxín com a responsable de polítiques d'interculturalitat. Des de la Federació Socialista del Camp de Tarragona es valora positivament la tasca del PSC del Vendrell durant l'últim mandat.
Estatutàriament, doncs, totes les agrupacions de la Federació del Camp de Tarragona s'han de renovar també i avui aquí acompanyo amb els companys del Vendrell doncs, a la seva assemblea per escollir una nova executiva que, bueno, que en el cas del Vendrell doncs, és una mica de continuïtat de la que teníem, que han fet una gran feina durant els últims 4 anys i estic segur que els propers 4 anys doncs, serà també una molt bona feina.
L'òrgan rector del PSC al Vendrell també incorpora com a novetats a la seva executiva la designació de Montse Martín i Verònica Talavera al capdavant de l'àrea de polítiques socials, Joan Selma a la secretaria d'Esports, Dalmi Gascon a Cultura i Roger Caballero i Núria Rovira com a responsables de les propostes relacionades amb la transformació urbana del Vendrell a 10 anys vista. Altres cares noves són Ingrid Junyent, que s'incorpora a l'àrea de comunicació i dinamització, Marc Salvó a la d'activitat econòmica i social i David Sánchez com a secretari de Política de Barris. Un projecte, asseguren des del Partit Socialista, focalitzat a mudar el municipi en clau verda i progressista.
Posem-nos seriosos. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell acollia dimarts l'acte de presentació d'un llibre que porta per títol Després del suicidio, proceso de duelo de un superviviente. És un llibre de Darío Nogués. L'autor és terapeuta especialitzat en dol i en concret en dol pel suïcidi. A més, és soci fundador i president de l'associació APSAS per a la prevenció del suïcidi i l'atenció al supervivent. El llibre és una obra autobiogràfica en la qual Darío Nogués narra el procés de dol que va haver d'afrontar arran de la punyent mort de la seva mare per suïcidi l'any 2010. Es tracta d'una realitat dura, poc visibilitzada, que encara per a molts és un tabú, però que afecta milers de persones anualment. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de parlar amb Darío Nogués abans de la presentació i tot això és el que ens va dir.
Veig molt clar el necessari que són aquest tipus de llibres en primera persona, és un testimoni real per ajudar doncs, a que molta gent no se senti que el que li està passant només li està passant a ella i se sent doncs, aliena a la resta, se sent estranya, se sent incompresa. De fet, això estaria doncs, alimentant el tabú, no?, sobre el suïcidi, la impossibilitat de poder parlar o la incapacitat de trobar interlocutors i poder parlar d'un fet que per desgràcia ens succeeix ens passa a moltes persones. Aleshores, com destacaria doncs, mostrar un testimoni real en primera persona i per ajudar a d'altres a que se sentin identificats amb experiències que són vivències que són pues, més compartides que, o més comunes que el que uns es creu si es queda doncs, aïllat. El sentiment de culpa és preeminent, és un dels característics, a diferència d'altres tipus de pèrdua. També pot haver la vergonya, poden haver, depèn del que és la situació familiar viscuda, perquè hem de pensar que encara que no és una relació directa, la malaltia mental amb el suïcidi sí que estan molt, molt relacionats. Aleshores, acostumen a haver-hi situacions familiars molt dures al darrere de la pèrdua pel suïcidi i sentiments o emocions que poden generar conflicte, no?, intern, com per exemple sentir-se alleugerit, s'ha acabat el problema que teníem, no? Això és dur dir-ho. I jo crec que també s'ha de legitimar, al igual que la culpa, al igual que la ràbia, tenen un sentit. El sentit de legitimar és pues, que té un sentit, no, per la vida de la persona. Se li ha de donar un valor i s'ha d'elaborar també això. El parlar-ho és necessari. És sensibilitzar a la població que moltes persones, perquè les xifres són ingents, no? Moltes persones viuen amb risc d'experimentar un suïcidi o de fer una conducta en curs. Aleshores, hem de ser capaços com a societat de tindre la maduració, la prota maduració per acollir el que és el patiment humà, entenent que és un fet complex, que no hi ha una única causa. Avui en dia tenim la gran avantatge que és internet, que és un fons de coneixement il·limitat i és fàcil poder accedir. Hi ha moltes pàgines que parlen sobre els factors de risc i els factors precipitants. Aleshores, és una informació de base que tots podem accedir, tots podem conèixer i saber què és allò, no?, que porta la persona a desenvolupar una conducta suïcida i després, dins d'aquest procés, que hi hagi un fet o dos fets que desemboquin amb la mort, no?, amb el suïcidi. El suïcidi és una porta de sortida a la vida quan la vida ens ha guanyat, quan no podem viure. Desesperança, patiment, dolor, malaltia, podem dir una falta de lligams, de vinculars a persones, falta de projectes. Aleshores, doncs, la persona davant d'això se li obre la porta de donar-se la pròpia mort. És necessari posar-se a la pell de la persona, empatitzar i sintonitzar, tractant de donar una resposta vincular, una resposta que només la pot donar un altre ésser humà, en la qual se senti que el seu patiment està reconegut i ja no és motius i importa, perquè si no pues cada vegada s'anirà aïllant més, no? Pues és el que t'he dit, no? Deixar de patir no és morir perquè sí, és morir per deixar de patir.
Seguim posant-nos seriosos per parlar de crònica de successos i d'ocupacions, perquè el bloc ocupat del carrer Josep Carner del Vendrell continua sent un focus de conflictes. Aquest dijous al vespre s'ha produït una nova baralla entre dos homes d'uns 20 anys d'edat que ha acabat amb un d'ells a l'Hospital Joan 23. Els fets han passat cap a les 9 del vespre quan els dos homes s'han enfrontat amb armes blanques. un dels casos una destral. Un ha patit ferides a l'abdomen i l'altre al cap. El primer ha hagut de ser ingressat al centre hospitalari, tot i que no estem per la seva vida, i el segon ha estat detingut i traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Vendrells. Un d'ells està acusat d'una temptativa d'homicidi i l'altre d'un delicte de lesions. Fa mesos que el veïnat proper al bloc ocupat reclama una intervenció definitiva per acabar amb els molts problemes que generen a l'immoble. Expliquen els veïns que se senten insegurs i també intimidats perquè és un punt, segons ells, de compra i venda de drogues on es produeixen continuades baralles. Tant els Mossos d'Esquadra com la policia local han fet diverses intervencions. El passat 7 d'agost van detenir dues persones i en van identificar 14 en un operatiu especial a la zona. Ja el mes de maig, l'Ajuntament del Vendrell, de manera subsidiària, va ordenar tapiar la porta d'accés a l'edifici ocupat, però la paret va ser enderrocada poc després. Des del govern del Vendrell s'ha convocat per aquest dilluns vinent l'oficina antiocupacions. A la reunió hi prendran part comandaments de la policia local del Vendrell, dels Mossos d'Esquadra i també tècnics dels departaments de serveis socials, urbanisme i salut. Segons ha explicat el regidor de la policia local, Cristian Soriano, l'objectiu és posar sobre la taula quines mesures d'urgència es poden adoptar per actuar amb la màxima celeritat davant d'aquesta situació tan preocupant. Els processos judicials per acabar amb les ocupacions delinqüencials com aquesta són llargs i l'Ajuntament del Vendrell vol estudiar noves vies d'actuació, segons ha manifestat el regidor, per acabar amb aquest problema. I ara passem a una denúncia ciutadana. Jo els recomano que posin la televisió al Vendrell per veure la notícia, perquè en aquest cas sí que una imatge val més que mil paraules. Fa un mes que els ascensors que porten a les andanes de l'estació de Sant Vicenç de Calders no funcionen. Un usuari del servei, amb dificultats de mobilitat, ha denunciat a la companyia aquest fet i també els problemes que li ocasiona haver de viatjar en trens no adaptats. Rodalies Renfe ha respost tot plegat a través de la xarxa X a la seva denúncia, explicant que l'estació continua pendent de les reparacions dels ascensors i l'ha informat sobre un servei alternatiu de transport per a persones amb mobilitat reduïdes. Per accedir a les andanes de l'estació, l'home ha necessitat l'ajut d'altres viatges, i això justament és el que jo dic que podran trobar a les notícies de la televisió del Vendrell. Les imatges són explícites i serveixen per adonar-se de la complicació que té no tenir ascensors en aquest cas. I parlem ara de la Federació Xarxa Vendrellenca, perquè amb 175 anys d'història, la torre del telègraf òptic del Vendrell, que està als Masos, és considerada bé cultural d'interès nacional. Per a la preservació i promoció de la torre, la Xarxa Vendrellenca ha creat ara una exposició virtual que ha de servir per donar a conèixer aquest element històric del municipi i per apropar a la ciutadania aquest patrimoni poc conegut per allunyat del centre i de tota la resta d'indrets del Vendrell, tret dels Masos. Aquesta exposició virtual explica la història de les obres del telègraf òptic, recollint documents històrics d'aquest antic sistema de comunicació que va estar en servei entre els anys 1844 i 1854, 10 anys. Aquesta iniciativa de la plataforma d'entitats veïnals, la Xarxa Vendrellenca, vol contribuir a la preservació de l'edifici i també a la revalorització de les activitats commemoratives del seu 175è aniversari. La federació també té al cap organitzar una exposició física durant la tardor, així com dur a terme accions abans que acabi l'any, dedicat a la difusió d'aquest important element històric. Com es pot veure l'exposició virtual? A través d'un codi QR que serà difós a partir d'avui i durant la resta de l'any a través de les xarxes socials de la xarxa vendrellenca.
Els esports amb Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell debuta a la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista de l'Espanyol. Després d'arrencar la pretemporada amb un empat contra el Club Hoquei Vilaseca, ara els jugadors de Toni Porta volen seguir millorant amb l'objectiu d'arribar a les millors condicions possibles al debut de l'Hoquei Lliga Plata Nord previst per al dissabte 19 d'octubre a Sant Feliu. Escoltem el míster Toni Porta.
No deixa de ser pretemporada, tot i que sigui Lliga Catalana Plata. Evidentment intentarem competir, que és l'objectiu sempre, sent conscients d'on estem, que serà la segona setmana. Però bé, sí, és una pista difícil. S'ha reforçat l'Espanyol amb jugadors contrastats, que crec que li pugen molt al nivell. Però bueno, és un partit que ens anirà molt bé per veure quin és el punt de partida, on estem i què haurem de treballar de cara al futur.
Abans, això sí, els roginers intentaran millorar les seves prestacions en una Lliga Catalana Plata, que des de la seva creació fa 3 anys no els ha estat gaire prolífica a nivell de resultats. De fet, a les edicions anteriors, el Vendrell no va ser capaç d'esgarrapar cap punt a domicili, i per tant el primer repte per als de Porta serà intentar trencar aquest registre contra un Espanyol amb el qual també es trobaran a la competició domèstica. L'únic precedent entre els dos equips es va produir fa 3 temporades a l'Hoquei Lliga Plata Nord, en un duel que va acabar empat a 3 després que els blanquiblaus igualessin un 1-3 desfavorable en els últims minuts. Els locals, això sí, han canviat molt des d'aleshores i enguany compta amb les novetats de Dani Setién a la banqueta, procedent de la base del Cerdanyola, i de jugadors amb experiència a l'Hoquei Lliga, com l'ex del Calafell Pol Galbes i l'ex del Sant Just Pol Macià, així com l'arribada de Sergi Rojo del Lloret i el porter Ernest Font del Ripoll. Tot plegat a l'objectiu de no patir tant com en el curs passat, on el conjunt perico es va quedar només 4 punts al descens. Una visita que serà especial per a Marc Canyelles, ja que podrà afrontar-se al seu exequip un cop complerta la sanció de 2 partits a la Lliga Catalana després de la seva expulsió a la pista del Xum l'any passat. Una estona abans, a les 7 de la tarda, es disputarà l'altre partit de la primera jornada del grup B entre Martinelli, Manlleu i Mataró. Només els primers classificats de cada grup es classificaran per la final a 4, prevista per al primer cap de setmana d'octubre a la localitat osonenca de Roda de Ter. I seguim parlant d'hoquei patins. La portera vendrellenca Anna Ferrer debutarà la setmana vinent en un mundial amb la selecció espanyola, ja que fins ara només havia estat convocada en els europeus. Després d'un mes de preparació al CAR de Sant Cugat, les jugadores de Sergi Macià viatjaran a les properes hores a la localitat italiana de Novara per disputar els World Skate Games. Dilluns, Espanya s'estrenarà la competició a les 3 de la tarda contra Xile, mentre que dimarts a la 1 del migdia s'enfrontarà a Gran Bretanya i dimecres a les 5 de la tarda tancarà la fase de grups contra l'anfitriona, Itàlia. Dijous, divendres i dissabte es disputaran les eliminatòries finals d'un mundial que es podrà seguir en directe a través del web del World Skate, mentre que les semifinals i la final també es podran veure a Teledeporte.
El temps amb Marc Rodero.
Doncs avui és divendres, som a les portes d'un cap de setmana, ha estat un matí fresc, però mica en mica han anat remuntant les temperatures i volem saber què ens espera avui, dissabte i diumenge. Tot plegat ens ho explica l'especialista, el Marc Rodero.
Molt bona tarda. La refrescada ha estat notable arreu de la comarca, en especial amb les temperatures mínimes que aquesta darrera nit i matinada en alguns casos han baixat per sota dels 15 graus, sobretot cap a l'interior, una miqueta més moderades a la mateixa línia de la costa. Tot i així, s'ha notat aquesta entrada de vents de nord, aquesta entrada també d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera, i tot i que de cara a les properes hores, i en especial les properes jornades, s'ha d'anar recuperant, la temperatura quedarà força frenada pel que tocaria per aquesta època de l'any. Cap de setmana, en conjunt tranquil, estable, amb absència de pluges, dominat pel cel pràcticament serè, un cel blau, ben transparent, amb molt poca humitat, amb un vent de mestral que a poc anirà perdent intensitat i s'acabaran establint les marinades de Garbí, i pel que fa als núvols, poca cosa en conjunt, tot i que sí que sembla que de cara a diumenge podrien augmentar una miqueta més, sobretot a la mateixa línia de la costa, però a grans trets, un cap de setmana tranquil, pràcticament de tardor, més aviat que no pas de finals d'estiu, i el que dèiem, cel pràcticament serè, però amb augment dels núvols progressiu a partir de dissabte a la tarda i en especial la jornada del diumenge. Com dèiem abans, precipitacions no se'n veuen. Bon cap de setmana.
Doncs queda dit, refrescada, sense precipitacions en principi, potser no vols diumenge, que passin un molt bon cap de setmana. De moment això és tot, bona tarda.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Parar. Frenar. Sintonitzar.